de tertúlia aquest Andorra Actualitat. Ens queden 21 minutets. Anem per feina. Joan Ramon Sánchez, bon vespre.
Bon vespre.
Eugeni de Santiago, bon vespre.
Bona tarda.
Aviam, senyors. Jo és que, clar, ja, cada dia en parlo, no amb vosaltres, perquè no veniu cada dia, però sí amb els vostres companys tertulians, companys i companyes. La qüestió aquesta de l'avortament va cada dia generant titulars i no sé que ahir va ser una mica la cirereta del pastís al posar un coneixement de la Fiscalia des de govern per veure si hi ha hagut algun tipus de declaracions fora de lloc o que no diguin veritat per part de membres de Stop Violències, ja sigui a la ONU, a Ginebra o també mitjans de comunicació. No sé, què us sembla tot? Per cert, avui Ferran Costa, l'última, ha dit a la rèplica, home, que no estan del tot d'acord amb que s'hagi anat a la Fiscalia en aquest cas. És un soci de govern, Ferran Costa, parlem del Partit Liberal. Aviam, què us... Per cert, Bartomeu ha dit que s'està fent el ridícul amb tot plegat. Aviam.
Bueno, jo crec que qui és coneixedor una mica de la història del país sap que aquest país hi ha dos coprínceps i que un és de l'Eglésia, avui és el bisbat. El tema de l'avortament, lògicament, és un tema d'actualitat, és un tema que les llibertats cada dia, i més amb el que és Europa, no?, que una miqueta és l'abanderat de les llibertats i de que les persones puguin tenir capacitat pròpia de decidir, de fer i de tal. Home, jo crec que és un tema bastant peliagut, bastant complicat. No sé els polítics una miqueta com s'ho faran, però no està fàcil.
Bueno, són drets fonamentals de les persones, no?
Sí, sí.
I tenim una Constitució i jo penso que només agafant els articles ja... Bueno, les persones no poden estar discriminades per raó de sexe o... Bueno, és, com diu Ramon, és que és una mica peliagut de parlar. El que sí que està clar és de que ni per part d'uns ni per part d'uns altres el que està passant jo penso que tampoc no és el correcte. El diàleg és el primer que té que haver-hi. I s'entén que un govern té que vetllar per, no, per les inquietuds que poden tenir tots els ciutadans. Llavors, a partir d'aquí, si han arribat a aquest grup de persones que estan defensant els seus drets i llibertats, si han arribat o no han arribat, possiblement és perquè no han tingut la capacitat de poder dialogar o de poder arribar a una, no sé, a una manera de veure les coses que no siguin única i exclusivament. És que si aprovem l'avortament, el bisbe no estarà d'acord i les institucions quedaran en perill. Aquest és el missatge que estem passant cada dia i no sé si és una mica infantil, no?, per dir-ho d'aquesta manera, no?
Home, aviam, jo m'imagino que Canòlic Mingorance, quan va dir això a Ginebra, se'n penedeix perquè no va estar en el seu millor dia i el rebombori que ha aixecat tot plegat. Però de lo dolent, lo bo és que s'està tornant a parlar i tothom coincideix, crec, tot i que sigui un debat incòmode, en què cal el debat, no?, en què cal decidir què es fa,
sí,
amb això.
I parlar-ho i mirar a veure quin tipus de solució, sapiguem doncs, la idiosincràsia que té el nostre país. Jo crec que a Europa no som conscients de tot el que és la història d'Andorra, el segon país més antic d'Europa, i una miqueta tota la història que porta el poder conservar un país durant 700-800 anys quasi que tenim, amb unes aptituds i tal. Lògicament tenim una Constitució, lògicament les persones tenen uns drets i això doncs, jo crec que és un debat que a nivell polític doncs, s'hauran de ficar a treballar i a veure quina és la solució que es troba. No és fàcil.
Sí, claro, no, en absolut, ningú ho té fàcil, però els polítics estan al servei del ciutadà i el ciutadà es manifesta i jo crec que té el dret de la manifestació i si a la primera de canvi hi ha una, hi ha una contraforça desproporcionada, perquè, clar, el govern contra un petit grup de dones que estan demanant una defensa dels seus drets fonamentals, que, a més, no estan demanant res que no sigui un dret que tenen. Vull dir, si fossin drets que diguessis que són impossibles perquè les característiques, la intoxicació del país, com diu el Jordi Ramon, pues són... Però no, estem parlant de que els quatre supòsits que estem parlant són supòsits que és un dret inclús de seguretat i de vida de les persones que l'estan demanant. No estan demanant res que estigui qüestionat. Estem parlant de que tenim un règim institucional que és el que és i que ens tomem amb un bloqueig per una part. Perquè aquí el nostre govern i molts polítics s'han manifestat a favor. però hi ha un debat de que si enfrontem com sembla ser que tenim que afrontar-lo, tindríem un bloqueig institucional que podria repercutir en la nostra història. Sí que és cert el que dius, i estic totalment d'acord amb el que dius, però sí que tenim una història de 16 anys, però clar, hem evolucionat. Si no, podem estar amb el que ha passat amb 16 anys.
No, estem, i hem de continuar evolucionant.
De lo que estem parlant. I clar que hem tingut èpoques de la història que si no haguessin estat per aquestes institucions haguessin tingut realment problemes. I de que Andorra és una supervivent també gràcies a accions que ha fet, en aquest cas, el bisbe, en una època determinada de la història, sobretot recent, no fa tants anys, no? Clar que és cert, i estic a reconèixer, i tenim que saber que està agraïts de lo que ha comportat, però tenim una realitat actualitzada i jo penso que tenim que avançar. I jo crec que el camí és el diàleg, però no es tenim que oblidar ningú. Polítics estan, i les institucions, al servei dels ciutadans.
Bé, veurem. Aquesta decisió de la Fiscalia, del govern, que la Fiscalia investigui... creieu que va una mica més enllà del que podria ser algun altre tipus d'acció contra, si és que has d'anar contra Stop Violències, o explicar millor el què?
A mi el que ens hauríem de plantejar és de quina manera, per dir alguna cosa, ha tingut l'accés a arribar a Caroline Vinconance, anar a la ONU i, per dir alguna cosa, una miqueta fer la declaració que en el seu moment va fer sobre el tema aquest. Home, la declaració es va fer, l'ONU va prendre nota, Europa ha pres nota, i ara el que han de fer, doncs justament, és això. Vull dir, que els polítics, justament amb el grup aquest de persones, es puguin seure, puguin parlar, negociar, pactar i buscar de trobar una solució. Com jo una miqueta hi he expressat abans, no és una solució fàcil, i és una solució complicada, sapient doncs, una miqueta la institució del país com funciona. Però, bueno, per això estan, com tu dius, per servir als ciutadans.
Sí que és veritat, hi ha algun corrent que diu, home, contra Caroline Vinconance ningú s'hi ha referit del govern, perquè, no ho sé, va dir unes coses que igual no havia d'haver dit. S'ha dit que va ser un error, que no s'havien d'haver dit aquestes coses que va dir, però clar, que al parlar amb ella, potser si les va dir conscientment o va ser inconscientment. Jo vull pensar que va ser un lapsus lingüe, que es va sentir en aquell moment, doncs, no sé si estressada o no per la situació, perquè hi havia un debat una mica, sembla, calent, però clar, no ho sé si no hagués dit això, no se n'hagués parlat de tot això. No sé, Eugeni.
Home, a Caroline Vinconance és una persona raonadora, és una persona coherent, és una persona que, a més, és una gran professional, així ho demostra, la seva carrera, mai millor dit, professional, no? I, sobretot, en l'àmbit que es belluguen. Jo penso que se les ha dit, crec que error és una opinió com a ciutadà i com a sí, persona, Vull dir, jo crec que no sigui un error, és que en aquell momentet, i amb aquella institució, en aquell momentet, si ho va dir és perquè lo podia dir, i si ho va dir, penso que ho va dir amb coherència.
Era conscient de la repercussió, claro, que això comportaria.
Claro, segur. I a més, el que tu has dit, vull dir, ara mateix, inclús el propi govern, els propis polítics estan dient que no, en cap moment s'han plantejat de fer cap acció o una reacció contra ella, com a qual té que haver-hi alguna de raó, i si ha provocat una reacció és que realment hi ha un rerefons que és el que és, i això ha donat peu a tindre debat, i no ens tenim que oblidar que el debat i el diàleg és l'única manera de poder entendre's les parts. Per la força és impossible, ni per part d'un grup ni per part d'un estat, és impossible.
Bé, veurem el recorregut que té tot això, i si això de la Fiscalia tira endavant o no, i veure, doncs, Stop Violències, que haurà de dir també la seva, no? Quan, si els diuen què va passar o què heu dit, doncs suposo que cadascú haurà de dir la seva. Parlem del pressupost general de l'Estat. Avui el ministre de Finances n'ha parlat. hi ha una previsió de més ingressos via impostos directes i menys via els indirectes. Les despeses corrents preveuen sobretot més diners per al SAS i per ajuts socials. També es preveuen 44 milions d'euros per inversions reals, 1,3 més que en el pressupost d'aquest 2019. Uh-huh. A les despeses de personal aquestes hi ha unes partides per als complements de jubilació i per crear 14 places més a l'administració de justícia. Pujaran aquestes despeses de l'administració. Bueno, es vol un dèficit doncs, amb equilibri.
Sí.
Que no es faci més gran el deute de l'administració del govern, no? Aviam si els números surten, no?, en aquest sentit.
Seria lo correcte.
Si és racional, no?
Seria lo correcte, no?, fer un pressupost equilibrat, ingressos, despeses. Després, amb el transcurs del temps i amb el transcurs de l'any, doncs una miqueta ja es veurà una miqueta els números com els quadren, però que facin un pressupost equilibrat em sembla més coherent.
És que no pot ser d'una altra manera. I sobretot perquè, bueno, la conjuntura, no?, socioeconòmica és lo que marca, no? I ara mateix tornem a dir el mateix. Jo penso que el que està bé, faci qui ho faci. Portem uns anys que tenim davant, no?, venim del 2007, 2008, 2009, d'anys que van ser realment molt complexes, mm-hmm, i que econòmicament Andorra, ostres, tampoc no ho tenia tan bé. I jo penso que aquest equilibri que s'ha mantingut en els últims anys és una gran feina que s'ha fet des de la persona o del departament que li pertoquessi o del govern que li pertoca, i ara es veu una miqueta el benefici. I una cosa molt important, veníem també d'arrossegar un deute molt important en grans infraestructures, en grans obres que s'havien fet, que estaven supercuestionades, que això moltes vegades ja quasi com que no parlem, no? Però havíem tingut uns anys que havíem tingut una càrrega a nivell de deute d'estat molt, molt, molt marcada.
Es tenien de fer aquestes infraestructures, vull dir, avui en dia el que tenim al país a nivell de comunicació, doncs la veritat és que en els darrers 15 anys s'ha fet molta inversió, però realment també era necessari, perquè, clar, vull dir, teníem el país col·lapsat, vull dir, tot anava en un punt, i avui en dia tenim unes alternatives de vials i unes alternatives de circulació importants. Falta encara que s'està treballant el tema de Sant Julià pel tema dels caps de setmana, que realment doncs sí que complica la circulació, sobretot quan tenim les sortides, diguéssim, de divendres o per dir alguna cosa, les sortides que tenim el divendres al dematí, que encara es formen grans cues, però el que és a nivell interior, el país, a nivell d'infraestructures, totes aquestes inversions, malgrat tenien un cost molt elevat, eren necessàries. Ara, doncs, bueno, una miqueta s'ha d'anar també una miqueta cuidant, suposo que també a nivell d'inversió pública es continuarà treballant i desenvolupant, doncs, les obres que una miqueta quedaven parades. Però, clar, una vegada fet i una vegada mantingut, doncs, bueno, ja és una miqueta el que diem, no? Tindrà un pressupost de funcionament, un pressupost d'ingressos i mirar, sobretot, que els mandataris facin les coses amb equilibri. Mm-hmm. Diuen que un bon polític és el que acaba el pressupost de l'any a zero. O sigui, quan diuen, no, és que tenim superàvit. Malament. Exacte. Malament perquè algú s'ha quedat per fer.
Bé. Sobretot això, no? Ser racionals, no? Perquè es parla de la despesa del SAS, que també s'incrementarà, però, clar, sempre intentant, suposo, ser el màxim objectius i bé, tenir el mínim dèficit possible, perquè ja sabem que la salut normalment és deficitària, no? Sempre.
Igualment, crec que si... I és dolent, fer comparatives, però si ens comparem una miqueta amb el que està passant a Europa, pràcticament el no tindre l'accés, per dir alguna cosa, al Banc Central Europeu o no tindre l'accés al Banc Mundial, també ens ha donat que no hem tingut, doncs, per dir alguna cosa, la llibertat de poder demanar crèdits externs, o sigui, és un tema intern, amb el qual també crec que això és molt important, i més avui en dia com tenim l'economia. Tenim un país que no té deute extern. Vull dir, realment tot el deute que hi ha a nivell de l'administració, està internament, amb la banca del país, lògicament, però internament. No hi ha un deute extern que, per dir alguna cosa, obligui, com d'altres països, a fer unes retallades, sobretot amb el tema social, serveis i tal, que és el que normalment solen fer, per poder pagar els interessos o poder anar baixant els crèdits que tenen a l'exterior. Crec que això és molt bo.
Sí. i aquesta és una molt bona reflexió. I després, si mirem el pressupost, quan estaves llegint o quan ho pots llegir, estem incrementant una quantitat molt important del pressupost nacional a temes socials, a temes de... Això no, és innegable, eh? Això és innegable. D'acord que es poden fer les coses millor, però Andorra, en els últims anys, s'estan invertint una quantitat de diners en temes socials. Quan parlem de temes socials, tant és sanitat, és amb tot, i sobretot la prestació d'ajuda a les persones. Jo penso que també es tindria que parlar de les bones coses que s'estan fent, eh? Les ajudes a persones que tenen certs problemes dintre del seu àmbit de treball, dintre del seu àmbit familiar, és, jo penso que és algo a destacar, eh?
Mm-hmm. Bé, Andorra Telecom, per cert, l'any que ve destinarà una primera partida de 3 milions d'un total de 10 milions d'euros en els pròxims 3 anys per reconvertir aquell edifici, eh?
Que ha quedat al mig, al mig de la plaça.
Què serà?
Sí, no? El que queda allà al mig de la plaça, exacte. Què faran?
La veritat és que ha quedat maca la plaça. Sí que l'edifici aquell posa una miqueta canta allà al mig. Però realment, tota aquella zona, que és pràcticament al centre... No, home, tots aquells restaurants, comerços i tal s'han beneficiat de tindre un espai al centre d'Andorra on la gent, doncs, per dir alguna cosa, doncs, pot passejar, pot seure, es poden fer concerts, vull dir, realment, vull dir, a mi m'agrada, vull dir, crec que queda molt bé.
És increïble, el que passa que quan les coses ja les veus fetes sembla que hagin estat tota la vida, no? Però si ens en recordem, jo personalment sota aquell barri de fa 60 anys, vull dir que és el meu barri, vull dir que les hem vist de totes, no? Però és que ara mateix, el que s'està fent a Andorra, jo diria en general, però amb uns puestos amb més amb que altres, recuperar els espais per al ciutadà és el millor que s'està fent en aquest país. O sigui, mai, a part de l'allò famós a Andorra, que és un carrer de 4 quilòmetres amb botigues al costat i hotels. Ja està, i carrer amunt i carrer avall. Això s'està canviant absolutament. Andorra, la gent, quan la veus i quan opina, els seus comentaris simplement és quins espais més macos que poden passejar que els nens que amb els gossos. Jo no he vist mai tanta gent amb gossets passejant i tal. Bueno, hi ha un caliu ciutadà que jo penso que és molt beneficiós per nosaltres. Eh?
Però què farà aquest amb aquest edifici?
Doncs no sé. Suposo que farà l'edifici central una altra vegada, l'atenció al públic i el quartier general, suposo que serà allà.
Perquè la complexitat, segons havia entès, és que tot el tema de fibra i tal, les connexions estaven en aquest edifici i, clar, un tema bastant delicat. Andorra que això. Bueno, veurem. Que facin algú que estigui bé, que quedi bé dins l'entorn i si fan les oficines centrals
però
i tal.
Jo penso que hi ha una voluntat per les parts, de que les coses es facin relativament bé i no és com abans que... Vinga, va, aquest edifici, on anem a parlar del Guggenheim andorrà, no? O el de Cloud, que inclús realment era una obra realment complexa i faraònica, no? No sé si sortiria bé o no. Però que a Andorra estem recuperant espais que ens estem obrint, que entra el sol per tot arreu i que la gent està molt contenta de passejar i socialitzar-se, que a Andorra ens feia molta falta socialitzar-nos.
No, i el turisme, vull dir, tu veus una miqueta el que és ara, per exemple, de la zona, per dir-ho, no?, des de l'Escale cap amunt, i tot el que és la zona de Vivant, els caps de setmana, vull dir, és que tothom està al carrer, tothom està passejant, vull dir, es veu una massificació de... La gent de fora i la gent del país que també surt a passejar.
No, jo quan parlo, perdona, jo quan parlo de socialitzar, és això. El turista que ve de fora, un dels valors més grans que es troba actualment a Andorra és això, de que ens troba a nosaltres i estem compartint espais comuns. No estem al servei únic i exclusivament a veure què comprem, què venem o què... No, estem socialitzant. Jo ho dic amb l'ample sentit de la paraula. El més maco del turisme és això, és la interrelació dels que estan amb els que venen.
Bé, per cert, l'hotel Rosaleda, el recordeu com a hotel?
Sí, jo havia anat a la discoteca. Jo havia anat a la discoteca de l'Hotel Rosaleda.
L'Hotel Rosaleda, famosíssima. Els que ja som uns carrofilles.
Bueno.
Ara faran portes obertes, em sembla, durant uns dies.
Demà de 4 a 8 de la tarda i dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda, perquè allà va el Ministeri de Cultura i diversos espais de cultura del país. Home, és el que deia una mica l'Eugeni, no? És reconvertir les coses o els edificis aquests que han sigut part del patrimoni del país en edificis que quedin pel país, no?
Sí, sí.
En aquest cas, el Ministeri de Cultura. Doncs, si voleu, podeu anar-hi, eh?
Evidentment.
Si portes obertes...
Portes obertes,
si tingués un pica-pica, també aniria bé. També.
Sí, no?
El pica-pica em sembla que no surt, eh?
Us ha agafat la neu avui o no?
No, una miqueta.
Aquest matí hi ha hagut una mica de
lío,
no? Sí, sí. Però, bueno, tampoc... Com que no era primera hora encara me n'he lliurat una mica.
A primera hora és un desastre a la vall nostra, perquè...
Ho dic, ja, aquella zona està...
És un desastre, oi?
No, però ho dic perquè Llarcalís obre dissabte, és una sí, molt bona notícia. Sí, manté la previsió.
Sí. Som bona perquè, a més, els nostres companys, els nostres veïns, sí, ja també s'havien avançat i altres estacions ja havia, se l'estaven jugant i nosaltres som un país de neu i per nosaltres és el gran prat i motri que tenim i està allà al capdavant, com sempre, i oferir els nostres serveis.
Massella, em sembla que va obrir Massella, aquest fi de setmana passada.
Ahir, Massella. Però molt poc, una o dues pistes i dos remuntadors testimonials.
Dos quilòmetres de pistes, deien.
Clar, és el que dius, bueno, sí, obro per obrir, amb 10 persones aquí ja tirem, però clar... Arcalizeu, sí.
Ens ha vingut la neu al moment que tenia de venir.
Sí, superbo.
Doncs aviam si ens dura tot l'hivern i és una bona campanya que sí, ens hi va molt. Joan Ramon, gràcies,
A vosaltres.
Eugeni, el mateix, moltes gràcies.
A vosaltres.
Anirem parlant. Pleguem vela. Recordeu, a 8:45 aquesta cita amb el futbol, partit de la fase de classificació de l'Eurocopa des d'Albània, aquest Albània a Andorra. Ara arriba al Zona Esports. Nosaltres pleguem. Tornem davant les 7. Que vagi molt bé. Adéu.